Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Pràcticament 10 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger Carandell. Estic animadíssima avui.
Ja ho sé, ja ho sé.
Tinc una energia desbordant.
Fa patir que no...
Per què? Celebra-ho. Bon dia.
No,
bon dia,
perquè Marta. Quan té tanta energia, bon dia, Marta, la Juliana està molt, molt física. Saps què vull dir?
Ella és expansiva. Toca molt, sí.
Soc
toca
corporal,
molt fort.
Soc corporal.
Gairebé em destrossa el braç abans amb un vídeo que hem gravat. I és de la felicitat, vull dir que
sí.
No li critico i no li tinc en compte. Ella és tan feliç...
Que el seu cos també ho està.
Que es descontrola físicament. Ja està. Jo per això demano una mica de distància avui.
I que, bueno, curosa,
sobretot tu, que ets el contrari.
Per això, el tema físic, molt de tant en tant.
Avui potser ens farem la primera abraçada del 2025.
No us l'hem fet encara?
En realitat sí, ja li vaig dir, fes mala.
Sí, que ens la vam fer l'altre dia. Sí. I per què ens l'hauríem de fer avui? Bueno, perquè estàs molt contenta.
Sí,
no descarto. Víctor Navarro, molt bon dia.
Com esteu? Molt bones als tres. Avui des de l'estudi sense cap ni vent.
I molt afaitat, sí. Molt afaitat, Víctor.
Gràcies.
Vens? Bé, és que el Víctor és la persona més polida que existeix,
sí,
en aquest món. Sempre fa una olor que estic jo ara ben bé a un metre i sento la seva olor de colònia com si estigués en un barquet dintre del pot.
El Víctor sempre acaba de sortir de la dutxa.
Totalment.
Ets perfecte, que ho sàpiga. Bueno,
no, però gràcies.
L'afaitada aquesta, has tirat de màquina o de gilet? De màquina?
No, de barber.
De barber, perquè no em fa por la màquina.
És que sabia que ets el típic que vas al barber.
Però perquè estic aprenent a
navalla.
Fer la...
Navalla? T'han fet navalla?
Bueno, sí, una màquina aquesta que fa... I després navalla. Una
no,
i... El moment de la navalla
qualitat.
És...
Qualitat.
Increïblement relaxant.
Sí.
Quan et passen la navalla.
Ai, Déu meu, quin fomo, tant de bo m'ho fessin.
Això també és molt artesà, és un mestre barber.
Totalment.
I
a mi m'agrada el moment tovallola, també. O sigui, em posa com una tovallola, suposo, pels poros.
Com a Peter Pan, és veritat.
Sí,
mica,
a Peter Pan li fan això, en el Capitán Garfield.
I acaba esquilant el cul d'una gavina.
Sí,
és un moment delicat.
S'ha de remirar.
Barcelona
s'ha de
vigilar.
Avui es mirarà, la versió de Disney, que és genial.
És molt bona.
És preciosa.
És molt bona. Escolta'm, Víctor, t'hem fet venir perquè seguim immersos en el tema Guardiola, que ara, bueno, sortia la notícia dimarts, serà una de les notícies de l'any, aquesta separació d'en Pep i la Cristina Serra després de 30 anys junts de matrimoni.
I, Roger, és una informació que van publicar en exclusiva al periòdico les nostres estimades mamarazzis, que són la Laura Fa i la Lorena Vázquez, i ahir dimecres van donar encara més detalls d'aquesta ruptura al seu podcast setmanal, al qual recomanem molt fortament, i la veritat és que hi ha molta teca.
Ai.
Però quan dic molta teca, vull dir moltíssim. El que ens van explicar la Laura i la Lorena és com un menú Michelin,
sí,
saps? Que inclou 15 plats.
Mm-hmm. D'aquests que després estàs cagant tota la tarda.
De vegades sí.
De digerir.
Sí, depèn, hi ha gent que no dona per més. Que dius, jo amb set ja estava tipa, però haig de seguir, no? Doncs bé, espero que tingueu molta gana.
Som-hi, preparats.
Piteu posat.
Sí,
pitet,
eh?
Sí, pitet
també.
Dels calçots.
És veritat,
dels calçots, exacte.
Sí. Ara és època, ja.
Sí, és correcte. Doncs comencem aquest menú que ens serveixen les mamarazzis per un petit aperitiu. Perquè quan comença a gestar-se la ruptura? Elles ens expliquen que és el mes de setembre del 2024, després de 5 anys de relació mitja distància.
És cert que al entorn del futbolista, al entorn professional del futbolista en Manchester, ja les estranya no ver a Cristina Serra tras las vacaciones de verano. Y comienzan a comentar el por qué no está Cristina ahí en Manchester con Pep.
A visitarlo, como era habitual.
Exacto, era habitual verla de vez en cuando, pese a que desde 2019, como tú comentabas, estaba entre Barcelona y Londres, ellos se seguían viendo, seguían haciendo actividades familiares y seguían estando como pareja cuando se reencontraban.
Per tant, això era el setembre.
Uh-huh.
Creieu que és possible ser més increïble que la Lorena Vázquez? Jo crec que no.
A mi és que m'encanten totes dues.
Totes dues, però és veritat que jo ara treballo amb la Lorena.
Els divendres.
Que fem una secció del cor juntes.
I esteu connectant, eh?
Bueno, és que aprenc cada dia només d'escoltar-la. Uh-huh. I hi ha poca gent així, en realitat, que només escoltant aprenguis.
Té una habilitat a l'hora de lligar temes i a l'hora de parlar-t'ho, que sembla que ho faci tot molt fàcil.
Altres
quan les
capacitats.
Coses que està dient, sí, sí.
Sí, sí.
I sense guió ni res, ho té tot al cap. És una cosa admirable. Doncs bé, com dèiem, això era el setembre, però a l'octubre la cosa entre la Cristina i en Pep no va millorar i l'entorn del matrimoni va començar a preocupar-se.
En octubre hay tanta distancia entre los dos que parte del entorno de la pareja, de precisamente que tiene contacto con ellos en Manchester, da por finalizada la relación. Empiezan a hablar incluso ya de ruptura, porque ven unos movimientos muy poco habituales y que ya disparan todas las alarmas.
Sobre todo porque además una cosa que por lo visto Cristina le achacaba mucho a Pep es que estaba demasiado centrado en lo que era su proyecto profesional.
Aquest serà, acabem de tocar el moll de l'os, el gran meló, un meló gegantíssim d'aquesta crisi posterior ruptura, la feina d'en Pep, que és l'actual entrenador del City. Y del mes de octubre saltem al desembre.
Pero es en diciembre realmente cuando se toma la decisión de la ruptura y es ella la que toma la decisión.
Ella toma la decisión cuando él decide renovar por el Manchester. Porque ¿qué pasa? En estos meses Pep Guardiola estaba preparando su salida de Manchester. Nos consta que uno de sus objetivos era retirarse, no sabemos si del fútbol o, pero hacer un cambio de residencia e irse a Emiratos Árabes.
Juliana, pots cridar per mi alto les seques?
Alto les seques!
Hòstia, noi.
Jo ho agraeixo.
Noi,
tiraria com a efecte de l'APM. Aturem-ho tot, perquè aquest és el punt clau de tot plegat, segons la informació que té Mamarazzi. I després li preguntarem a en Víctor, perquè ell també maneja molta informació, i a veure si quadren les coses. Primer detall important. Acabem de saber que és ella qui el deixa a ell. La Cristina planta en Pep Guardiola. I el motiu? Que es pensava que ella seria la prioritat per en Pep per una vegada. Després d'haver-se mogut amunt i avall per la feina d'ell durant molts i molts anys,
tota la vida.
Ara semblava que en Pep ja tenia ganes de plegar i que l'horitzó es dibuixava un escenari familiar, tranquil, il·lusionant, a un desert on es paguen pocs impostos.
Ah, la Cristina ja hauria d'haver pres amb 30 anys de relació, que si no t'han prioritzat ni una vegada.
La gent no sol canviar,
Per què t'haurien de prioritzar ara?
Hòstia, ara que dius això tens raó.
És que no, la gent no canvia, això. Diu molt, tinc molta gent del meu entorn que em diu la gent no canvia, les parelles no canvien.
Això deu haver marxat també, vull dir-te.
Et pots esforçar un temps, però llavors tornes a caure.
I les promeses de vegades estan ben buides,
Uf, mare de Déu, ja res.
Todo su entorno estaba empezando ya a despedirse. Se iban a despedir, él no iba a renovar. Parecía que esta no renovación lo acercaba a su mujer, Cristina. Pero cuando decide renovar por el Manchester, Cristina dice que hasta aquí. Y es ella quien decide romper la relación matrimonial de tantos años.
Al novembre del 2024, Pep Guardiola signa la renovació de contracte com a entrenador del Manchester City per 2 anys més i la Cristina diu, ja n'hi ha prou.
Per tant, d'alguna manera, en realitat, és ella qui impulsa la palanca, però és el Pep gairebé qui la deixa, perquè el Pep estava en aquest ultimàtum i sabia que si firmava, en el fons ho estava deixant amb la Cristina, que significava una ruptura. O això no se la creia, perquè potser era una mica el conte del Pere i el
Llop. No arribarà fins aquí,
però potser. La meva pregunta, en Víctor, és, en Pep podia dir que no a renovar?
No per... O sigui, a veure, poder sí, però o sigui, jo crec que és més que ell ja sabia que amb la seva acció, diguem, o sigui, en comptes de deixar-la ell, diguem, ja sabia que amb la seva acció és com que ja...
Provocaria la ruptura de la parella.
Estàs insinuant que Pep Guardiola va fer servir la tècnica coneguda amb el nom de Roger Carandell! Que és que quan no pot suportar més una parella i ho vol deixar, en comptes de tenir els ous, de plantar-se i provocar una ruptura, el que fa és generar una situació tan incòmoda i tan tensa que la pobra
persona.
Noia es veu obligada a abandonar la relació. És
a dir,
això el que va fer Pep Guardiola?
No,
però aquesta tesi vostra d'ell està bé.
Ho ha fet sempre, el Roger.
El Roger s'ha deixat una nòvia.
Potser m'ha passat alguna vegada, però hem après la lliçó i mira, ben sol.
Jo trobo que és una cosa una mica, un punt lletja.
Home, és molt lletja.
Està bé que ho reconeguis.
Si fossis el meu art, de no afrontar els conflictes.
No, estem dient que Pep Guardiola hagi seguit la tàctica Roger Carandell. És una hipòtesi com moltes altres que tenim.
És que firmar 2 anys més de feina per deixar la teva parella...
També podria ser que fos addicte als diners,
Recorda el telèfon del programa, Alta, ho saps?
677 27 10 58. Per què el necessites, Víctor?
Per les afectades, que puguin trucar. Obrim línies. Obrim línies.
Maria, Sandra, Alba...
Prou, noia.
L'altre, sí, si voleu, vaig recuperant el tema del que estàvem parlant. Perquè és veritat que tots més o menys podíem intuir que en Pep és un workaholic de manual. Perquè la feina sempre ha estat la seva gran obsessió.
el futbol és la seva vida. Queda claríssim quan llegeixes els llibres que han escrit d'ell, autors com, per exemple, en Martí Pere Arnau.
Molt
que
bon
tingut...
llibre,
és que el Ger Pep és molt bon llibre. Que és quan ell, aquest periodista, s'infiltra, diguéssim, dins del vestidor del Bayern, de quan ell era quan en Pep era entrenador allà a Alemanya, i veu la seva manera de treballar i veu com d'obsessionat està amb el futbol, que fins i tot dorm malament les nits que les coses no van bé o quan hi ha molts nervis. És a dir, és un senyor que viu pel futbol.
Entenc que en Pep va estar sobre el... el procés d'escriptura d'aquest llibre,
sí,
no?
Sí, 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 en el seu vistiplau tota l'estona.
Va deixar que per Arnau anés als camps d'entrenaments i encara hi ha, Marta, un llibre millor que és Déu salvi a Pep, que explica l'època de Manchester. I només arriba a Manchester a explicar una anècdota que és molt curiosa, que t'ho deia ahir, que és que Pep està passejant amb la seva dona que anaven a sopar per Manchester i es troba, crec que és el Pere Arnau o un altre amic, però es troba un amic amb la seva parella, també, amb la seva dona. I llavors diuen, ah, doncs anem a sopar els quatre. Doncs en el sopar van estar parlant els homes de futbol tota l'estona i les dones, doncs, allà sopant tranquil·lament, però no podien, no eren partícips d'aquesta xerrada ni de la nit, que anava a ser una nit romàntica. O sigui, això t'explica...
Ostres, pobra Cristina!
És un malalt del futbol. És, sí. Està tot el dia pensant en el futbol, pensant en estratègies, pensant en els rivals, el que han fet els rivals, tot el dia així.
No fan mala fe.
Jo em petit som el
Pep.
Està obsessionat. Sí, nosaltres ens passem punt amb la nostra feina, també, però el que passa és que crec que el seu és ja uns nivells, ja uns extrems, que nosaltres no arribem.
El meu nòvio, quan va venir per primera vegada en un dinar nostre, va dir, per què només parleu de feina? D'audiències, de gent, de programes...
És que el món del periodisme i la comunicació...
Com molt bé va dir,
detalls,
no ho puc evitar. No ho puc no sé com fer-ho.
És addictiu parlar d'això, si necessites. Però, i del que em deies abans, per cert, no és que no pugui... És veritat. No és que no pugui... Estem tot el dia pensant... Ara veuràs, quan s'apropi l'EGM de l'abril, ja veuràs.
O no, estem molt pesats, llavors.
Sí. I tant. I què t'anava a dir? Ah, sí, això. I no és que no pogués dir que no a renovar, no vull continuar, sinó que al final, amb tot el que ha fet el Grup City i la gent que mana el Grup City i el Sheikh, doncs al final van dir, ell va decidir que volia donar un cop de mà. El Chiqui Beriguistain, la seva mà dreta, marxa, ja ho va anunciar, tothom donava per fet i ja teníem la informació de que marxava el Pep, però és veritat això que a l'últim moment el li demanen i el Pep diu, vale, doncs si m'ho demaneu, em quedo ni que sigui un any més o dos per fer una transició, busquem un altre entrenador, em quedo i ajudo l'equip, a més amb l'amenaça del descens a segona divisió, per les sancions, doncs em quedo i així hi ha una mica d'estabilitat.
Per tant, ho fa com a favor, perquè sent obligat a dir que sí.
Però ha triat, és que és molt fort. Triat entre l'amor de la teva vida o el futbol.
Potser és que l'amor de la seva vida
és
el futbol.
És el futbol, sí.
Totalment.
Bé, ara estàvem dient que en Pep Guardiola el podríem titllar de workaholic, però la Laura fa de mamaratzis utilitzar un altre terme per definir-lo i segurament queda més clar.
La gente que nos habla de Pep Guardiola se ve que es un chalao del fútbol que pasa por delante de todo y ha pasado...
Su prioridad absoluta.
Claro, ha pasado por delante de su matrimonio. O sea, claro. Eso le ha pasado factura.
Bé, també és... Sí, jo havia posat aquesta cita d'atenció perquè dir és un xalado del futbol és gros, titular gros.
Ella segur que també poden empatitzar, eh? Perquè aquestes dues també estan tot el dia treballant.
Bueno, sí. Molta gent pot empatitzar que s'ha trencat la seva relació de parella.
Per la feina. Sí, jo he tingut més d'una discussió a casa perquè estic constantment parlant amb vosaltres de coses de feina que per mi són d'amistat, també. Però
ja, es barreja aquesta, tot.
Es barreja tot, és correcte. Per cert, que per si algú es pensa que les mamaratgis s'inventen coses... Elles no paren de citar els entorns, tant els d'ell com els d'ella, que han estat investigant moltíssim, han contrastat moltíssim totes les informacions. Per tant, aquí no s'inventa res. També és veritat que en Pep sempre ha estat així, workaholic. Potser ell havia promès que aquesta vegada sí que era l'última i al final no. En qualsevol cas, l'entorn de l'exparella no descarta que puguin tornar a estar junts en un futur.
No s'assegura... que podría ser un punto y aparte y no un punto final porque dejan abierta la puerta de la reconciliación. Nos aseguran que, pese a que Cristina fue la persona que toma la decisión de esta ruptura y que es Cristina la que abandona Manchester y hace ya más vida en Barcelona, no descartan que un día, quizás lejano, cuando Pep haya dejado ya la carrera profesional de lado... Si ell volviera a Barcelona, pues que a lo mejor pudiesen retomar esa relación.
Això dit sobretot per l'entorn d'ell.
És
l'entorn d'ell qui està més il·lusionat amb aquesta segona oportunitat.
Sempre.
Sí, d'allò, deixarem la porta mentre oberta, no? Sí.
Però llavors la Cristina li passa com ens passa a tots nosaltres, que és que volem que el Pep torni a Catalunya. Tenim el mateix desig.
Tothom,
sent tots estirats cap al mateix cantó. Sí,
o estar sempre junts al mateix lloc i deixar Manchester, que no ho deus suportar. Deu ser una mica això.
I en Pep té ganes de tornar a Barcelona, a Catalunya?
Pel que sabem, sí. Ja ho sabeu, al costat d'Avinguda Pearson, a dalt de la ciutat, a l'últim carrer de Barcelona, allà s'ha fet una casa molt gran, ha comprat una casa, l'ha reformat, tot enorme, s'ha gastat molts diners, i ell vol tornar a viure aquí. És veritat, això que deien dels Emirats, que deia Laura Fada, que volia anar a viure allà, Clar, és que li van regalar, quan va guanyar la Champions, el Sheik li va regalar un palau allà.
Mm. És veritat, regalar, que ja que bueno, el tens,
i té un palau allà. Clar, jo potser entenc que, clar, si el seu fill ja està fent, té negocis allà al Màrius, potser pot anar. Però el desig real és tornar a Barcelona en algun moment, potser fer un any sabàtic, un any tranquil, com va fer després del Barça, que va anar a Nova York, va estar un any allà i tal, estar tranquil i després agafar una selecció, que és el que tothom diu, la de Brasil o de la d'Anglaterra, que coneix bé els jugadors i com funciona tot allà. Però són els seus plans, sí, el que tothom té clar. És veritat que, clar, aquí el desig és que torni fins i tot al Barça, ja no només a Barcelona, que torni al Barça algun dia. No cal com a entrenador, una figura ja que estigui, no sé, o de mànager o alguna cosa així. Veurem què passa, veurem què passa.
Doncs bé, un detall que ens podria demostrar que en Pep encara no tira la tovallola i que té esperança en aquesta reconciliació amb Cristina Serra és que encara porta l'anell de casat.
I és que ell aparece con un anillo en su mano izquierda, en el dedo anular. Desconocemos si se trata de su anillo de casado. La prensa británica aseguraba que seguía luciendo su anillo de casado. Nosotras no lo hemos podido confirmar, al igual que tampoco hemos podido confirmar que no se haya firmado aún los papeles del divorcio. No podemos asegurar que la pareja ya esté divorciada legalmente, pero sí nos ha llegado que el divorcio está sobre la mesa.
Potser està en aquella fase de negació,
O també de voler llançar un missatge, no? Perquè ell sap perfectament que aquestes fotos sortiran. Per exemple, les publicava el Daily Mail i justament surt fent així com ensenyant la mà sencera.
Tota la mà.
Es veu clarament com aquest anell està al dit anular. Bé, les Mamarazzis deixaven molt clar en tot moment que tot i aquestes tensions d'haver d'escollir entre la parella i la feina, ha estat una separació amistosa, que no hi ha hagut ni crits, ni baralles, ni tampoc terceres persones que elles sàpiguen. Tot i que, com dèiem abans, jo penso que aquí el tercer en discòrdia sempre ha estat el futbol.
Totalment.
I no d'ara, sinó des de fa temps.
Sí.
I la Laura i la Lorena acabaven de rematar l'exclusiva explicant que justament, perquè han acabat bé i tenen una família, no serà estrany seguir-los veient junts a partir d'ara.
Que no serà algo ilógico verles juntos, que ellos se van a seguir viendo porque la relación es amistosa y que no descartemos pues que él venga a visitarla, que ella vaya, porque además tienen tres hijos en común y además ellos siguen funcionando como una familia.
Estava clar que anava aquí. I així és com acaba, entre parèntesis, de moment, l'últim capítol d'aquesta novel·la d'amor, amb un final trist, per què enganyar-nos. Potser n'hi haurà més, de capítols. Potser això és una saga romàntica i no un sol volum.
Ah,
com l'assistenta.
N'hi ha tres.
Tenim la Goicoetxea superenganxada al tercer llibre.
I la Paula Gono també s'hi ha sumat.
Ahir estava Marc Bartra a Barcelona, el seu ex.
Oh!
Perquè van jugar contra el Barça.
Devien enviar-se algun missatge.
Dos dies aquí va estar, sí.
Bé, no, perquè la Goicoetxea...
Bueno, m'havia escrit una cosa, jo, si li importa.
Sí. Allà un moment, sisplau,
sí.
Que la Marta...
Però toca acceptar les veritats doloroses. I és que l'amor no ho pot tot. I les relacions, em sap greu, amics, s'acaben.
Et diré que per mi l'amor sí que ho pot tot, perquè el Pep, en realitat, està lluitant pel seu gran amor que defenso, que és el futbol.
Però llavors també hi ha gent que el seu gran amor sempre són els diners. M'entens
sí.
O no?
Pues que sigui així, què hem de fer? No?
Bé, hi ha molts tipus d'amor i no sempre és cap a persones. Bé, que dissabte també, per cert, és l'aniversari d'en Pep, oi que sí? Víctor,
sí,
farà 54 anys.
I el febrer en fa 60 a Hansi Flick, que també és una... Us agrada a tots.
Ai, sí que és una mica massa gran per tu, Marta.
Jo ja tenia... Jo és que, de fet, ara me n'estic adonant que no acaba de fer per mi, eh?
No.
No.
El Pep i el Hansi.
Sí, dos. Realment, és que són de la mateixa generació.
Estan començant a agradar bastant tots els entrenadors.
L'aniversari...
És admiració. Jo me n'estic adonant d'una cosa i és que és més aviat admiració,
no veritat,
que no pas amor.
No és veritat,
Juliana, no posis en poca cosa que jo no estic dient. És admiració, és admiració.
Serà molt interessant veure com celebra aquest aniversari en Pep. S'ho fa amb els fills, s'ho fa amb la família. Serà estrany.
Tot depèn, ara heu de mirar el calendari, però tot depèn de si té partit. Clar, si té partit i potser juga fora i tot, potser no poden. Però jo estic segur que sol no el passa, seguríssim, i que algun dia, i que els veurem junts a actes, esdeveniments a Barcelona, a Catalunya, els dos, segur, bueno, ja no matrimoni, perquè s'han separat, però bueno, a la parella, diguem, i que jo crec que algun dia tornaran també, sí. Quan ell potser faci ja una mica més de calma, de tranquil·litzar amb el tema entrenador, ho deixi o estigui una època sense entrenar, jo crec que sí.
Per
ja
tant, junts. Tu creus que seran d'aquelles famílies que encara que els pares se separin, se segueixen reunint junts
sí,
hi ha els fills i en els moments...
Tot el que ha viscut Pep, dels moments molt bons, però d'un moments dolents i tot, ho ha viscut amb la crisi i al seu costat, ha sigut el seu gran amor.
El seu flotador.
Sí,
ells,
i amb qui s'ha recolzat.
Com Pau Serrasol, Cecília Manzanares, si va ser bonic estimar-se, que també sigui bonic deixar-se anar de la mà.
Home, ai, doncs, que maco, això.
Per favor.
Uns versos molt bonics.
Apunta, Víctor.
Mira, i trencat.
Fatal.
A tot això, Maria Guardiola, la filla d'en Pep, ha donat aquests dies la seva primera entrevista. Ha estat a Vanity Fair Espanya i ens ajuda a entendre una mica com són els Guardiola com a família. En cap moment, aquesta entrevista que t'he passat aquest matí, Víctor, perquè també te la llegissis, jo entenc que l'entrevista es fa abans de la separació, es deu fer fa uns quants dies, i que Vanity Fair ha aprofitat, ara que ha saltat la notícia, per publicar-la, perquè en cap moment li demanen sobre la separació ni sobre res de tot això. Per tant,
però la gent, l'actor, espera que ho preguntaran, i llavors per això ho publiquen, són molt espavilats. Molt de neguit també amb un compte fals, que no, de fans, de fet, no fals, de la Maria Guardiola, que té més de 100.000 seguidors, que algunes persones ens esteu enviant instastories que fa com de pena i trista perquè ho han deixat el Pep i la Cristina. No és l'Instagram de la Maria Guardiola, és un compte de fans.
Fals,
dic,
sí,
perquè
que hi ha gent que
ella no ha dit res.
No ha dit res de tot això.
No s'ha pronunciat.
I
està per Barcelona. Bueno, ha estat aquests dies.
Està aquí ara?
Sí, però no es pronuncia sobre el tema ni ho farà. Bueno.
No.
Saps què m'ha sorprès molt d'aquesta entrevista? Que just al principi ella demana fer l'entrevista en anglès, que és l'idioma en el que se sent més còmoda. I jo entenc que li proposaven fer-la en castellà, i ella va preferir fer-ho en anglès.
Ella va dir, independència.
Català o anglès.
Si ens
llevem
Ventura.
Uau, eh?
En anglès.
També és veritat que ella deu haver anat sempre a escoles internacionals, tant a Alemanya com a...
Que utilitza expressions, jo sé que utilitza expressions, moltes expressions en anglès o quan escriu. Ella, o sigui que... Bueno, però és veritat que té 24 anys, doncs des de, no sé, porta 9 anys a Manchester, doncs tota aquesta època ha estat allà, vull dir que...
I sumat al tema a quan van estar a Alemanya, que allà també devien anar a una escola internacional que aprenien en anglès.
I van anar a Nova York junts quan van fer l'any sabàtic.
És que igual pensa en anglès i no ho estem plantejant, eh?
És probable.
Sí.
Ella va néixer a Barcelona, llavors va anar a Roma, van viure a Qatar, a Nova York, a Múnich, a Manchester, i ara s'ha instal·lat a Londres. I clar, explica que no ha estat fàcil per ella perquè no ha tingut sentit de pertinença, perquè anava voltant per tot arreu.
Per això és ciutadana del món.
No sabia d'on era.
Clar, Pep va marxar fa 14 anys o 13 anys.
I es van portar tota la família sempre. Es van portar a tot arreu.
Sí, però el Pep té...
I té 24 ella, doncs des dels 10 anys ha estat realment la major part de l'any fora.
Sí.
Però el Pep és un tio superarrelat. A mi em sorprèn que, tot i viure fora, no hagi aconseguit transmetre aquest sentiment als seus fills.
No, no estem dient que no, eh? O sigui, el sentiment d'arrelament.
Clar, ella diu que no sent d'enlloc, que no té sentiment de pertinença. Això vol dir que ell no ha sabut transmetre aquest... Bueno, jo crec que ell sí que té unes arrels molt
fortes. També ha de ser molt difícil transmetre-ho si estàs cada 2 anys a un país diferent.
Compte, hi ha molta gent que ho fa, eh?
Si estàs treballant tota l'estona, també.
El problema és aquest, que si estàs tot el dia pensant en tàctiques de futbol, doncs clar, no tens temps d'ensenyar els segadors.
La mare ha fet aquesta feina, potser, no? Una mica de... Ella que sí que vivia a Barcelona o feia més vida a Barcelona, mentre...
Mira, tothom fa el que pot.
I l'ha ajudat molt, diu, patinar sobre gel, que totes les ciutats on han anat a viure, ella s'inscrivia en el pavelló on hi havia una pista de gel, i que el fet de patinar sobre gel ha estat com aquesta rutina que l'ha ajudat a trobar-se ella mateixa.
Era el seu refugi, un refugi que era un iglú.
Ella anava a patinar sobre gel totes les tardes per trobar-se ella mateixa. També explica que seguia el seu pare per tot el món, els ha deixat records molt especials, i que en el seu moment va unir molt la família. I també explica que en Pep, quan no estava entrenant i que estava a casa, insistia molt a que tots els germans fossin conscients dels seus privilegis. I explica, m'han educat per comprendre el privilegi de les meves circumstàncies i sempre he estat conscient que molta gent no té accés a les mateixes oportunitats que jo.
Molt bé.
I això m'ha impulsat l'interès per abordar les injustícies socials.
També és veritat que no és gaire difícil, no?, de veure que no tothom té un jet privat.
No, però hi ha molta gent que té un jet privat i que crec que no és conscient que no tothom té un jet privat.
També és veritat que hi ha molta gent que es dedica a xarxes i té molts milions de seguidors i no es pronuncien amb certs genocidis.
Ah, no, sí, totalment.
I la Maria,
ella,
per exemple,
sí, ella...
Ella
sí. De fet, al setembre, no sé si et constava tu, Víctor, va començar un màster en humanitarisme, ajuda i resolució de conflictes.
Això no... Ho he llegit, ho he sabut, però no tenia constància, però ho entenc. Ella vol fer coses i pel seu futur, i ho entenc, i m'agrada que comenci aquest màster. M'agrada que no només pensi en influencer i de més, o ja és la filla de Pep, i en realitat sap que no necessitarà treballar mai més, realment, però m'agrada que ho faci. I és veritat que ja té aquest sentit crític, que hi pensa molt i toca de peus a terra, això és cert. Eh? O sigui, toca de peus a terra i no és...
Tot i viure una vida de luxe, sí. Perquè el que ens ensenya Instagram el... és un sí. luxe elevat sempre.
Sí, però perquè, clar, ve donant, vull dir, clar, si la convida amb marques a tal lloc, si viatja amb algú de l'equip i si viatja amb el Manchester i amb el seu pare, doncs és tot luxe el que rodeja el futbol. Però veient l'entorn del món del futbol, ha sortit amb els peus molt, molt a terra, perquè la resta, fills i de més de jugadors o famílies...
Tothom com una cabra.
I acaba l'entrevista citant com tres grans ensenyances del seu pare i la seva mare cap a tots els germans, que són... Al final, a la vida, tot es redueix a sentir-se estimat.
Té raó.
Insisteixen molt en això, que tot és una mica més senzill. També els han dit molt... Ser amable amb els altres és essencial.
Bé, també
tant,
aquí, sigueu
amables amb tothom, sigueu molt educats. I al final de tot, que em sembla molt interessant, els diuen... Escolteu, que és de les coses més valuoses que hi ha, perquè ens permet aprendre de cada persona que coneixem.
Molt bé. Molt
són
bé.
Les tres grans ensenyances de la família Guardiola cap als seus fills.
Em sembla fantàstic i, sobretot, ser conscient de que som uns privilegiats, que és veritat, quan van anar al jet, ja ho sabran, però ser conscients d'això, sí, sí. I, però és veritat que, per exemple, es porten amb amics que coneixen de fa molts anys. Vull dir, no és que hagin canviat els entorns, tampoc. És veritat, clar, coneixes la gent d'aquest món i et portaràs amb ells i seran nous amics. Però es porten amb amics de tota la vida i es relacionen amb gent que coneixen de tota la vida. I el Pep això ho fa molt. El seu nucli dur és la gent que coneix de quan ell era jugador. Imagina't.
A mi m'encanta això dels famosos, quan tenen els seus amics de sempre. Això de la Batllal, també, per exemple.
Sí, sí, sí. Sí.
Dóna molta seguretat i tranquil·litat.
Sí.
Mencionaves fa uns moments Marc Bartra, que ha celebrat el seu aniversari a la ciutat de Barcelona, entenc. Sí. Quants n'ha fet?
Ai, doncs no...
34,
surt aquí,
els stories.
T'anava 35, no sé per... I li va entregar la tarta a Joaquín, el mític jugador del Betis, que Joaquín Sánchez, que és ara està a l'àrea esportiva del Betis, doncs estaven a l'hotel, van fer una nit a Barcelona, i a l'hotel, al matí, li va entregar aquesta tarta, li va donar aquesta tarta a tots els seus companys, pastís. Pastís, perdona.
No volia corregir-te.
Sí, però està bé, perquè has fet el G, i jo ja ho he pensat, jo estic aprenent. I
llavors, has fet donar-te'n a tu mateix. Ja.
Exacte, has sortit el tic de l'ull.
Exacte. I... una picota, tal. No, i això, el pastís, i res, doncs ho ha celebrat aquí i no s'ha vist amb la Goicoechea, clar. Tenia partit i tal.
I sobretot perquè la Goicoechea està molt ocupada llegint, com hem dit, el tercer volum de El secret de l'assistenta, i no només això, sinó que està tota l'estona penjant... Ara ja... penjant fotos.
Descaradíssim.
On surt el Manu Moreno, el jugador de rugby amb qui l'hem estat relacionant, i el jugador ja l'està comentant.
Li posava aquells emojis d'estar-se desfent, allò de dir m'encantes.
Ell està enamorat.
I ella també, eh?
Sí.
En Bartra té un germà?
Sí, té un germà. Sí, sí.
Passó, a més.
Sí, que es diu Eric Bartra, perquè li diu per molts anys Twin, t'estimo amb bogeria, ets el millor sempre junts, i és un vídeo d'ells dos bufant.
Estava a la Kings League. El germà era com entrenador, segon entrenador i després entrenador va ser, de la Kings League, d'un equip de troncos, concretament.
Troncos. I de fons a l'Instastory, el canto del loco, eh?
Sí, són sueños.
Són aquest perfil, vull dir que ja...
No, el millennial és així.
El millennial li funciona molt el canto del loco i és molt important per ell, aquest grup. Bé, anirem a publicitat, perquè amb el tema Guardiola són les 12:37 ja. Déu meu,
us calen dues hores.
Tu trobes?
Hi ha dies que sí, eh?
Sí.
Però hi ha dies que no.
Hi ha dies que no cal, també.
Hi ha dies que sobren 10 minuts, potser.
Hi ha dies que cansem molt, però avui, per exemple, m'està passant bé el programa.
Sí, ja estem tranquil·lets, eh?
Sí.
Dintre de tot, estem tranquil·lets.
Només un crit, estem bé.
Sí.
I per què li he demanat jo a la Juliana?
Ah, que consti.
I toquem fusta. Ara farem una pausa i a la tornada sabrem com està l'ambient a Can Bernardó, perquè han parlat mare i fill.
Ha parlat tot Quisqui, veuràs.
I desmentirem una cosa que està rolant.
I tant.
Hi ha un rumor molt
sobre les fotografies que va publicar ahir setmana.
Totalment.
Molta història ahir, en general.
Víctor, ens veiem demà o dilluns, si no. Que vagi molt bé. Ah, no, que vens de l'especial dels Gaudí,
el
de dissabte.
Serem aquí a partir de les 8, no?
A partir de les 8, especial Premis Gaudí a Catalunya Ràdio. Que vagi bé, Víctor.
Un petó i una abraçada a tots.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
3 minuts i arribem a 3 quarts d'una del migdia. Seguim parlant del retrobament entre l'Aitana i Miguel Bernardó perquè no deixem de tenir notícies sobre ells.
Doncs sí, com dèiem, per una banda, perquè la premsa ha pogut parlar amb la família Bernardó, tant amb en Miguel com amb la seva mare, l'actriu Ana Duato, però també perquè des d'ahir que es van publicar a la revista Semana les fotografies que suposadament conformarien oficialment el vincle entre Miguel i Aitana, a xarxes va començar a créixer un rum-rum. Hi ha inquietud.
Sí.
Hi ha inquietud perquè, com vam explicar ahir, aquestes fotos que es van publicar són d'un cotxe, en realitat. O sigui, el que millor es veu és un cotxe gris.
És un Mercedes.
Semblen sí. Imatges de les que et fan quan et posen una multa per cometre alguna infracció mentre es condueixes i veiem això que dius, Roger, un Mercedes de lluny, borrós, la cara del Miguel, el seient del conductor, sí que és visible i inconfusible, però la de l'acompanyant, el copilot, és el que està generant una mica de nervis, una mica d'angoixes, et diré, fins i tot.
Gent que ens està escrivint comentaris a les nostres publicacions dient us heu equivocat.
Sí. Hi ha gent molt convençuda que no és l'Aitana, aquesta persona.
En aquesta gent li recomano una aplicació que es diu Infojobs, perquè teniu molt temps lliure. Efectivament, estan sortint algunes teories conspiranoiques sobre que la noia que acompanya en Miguel a les fotos podria no ser l'Aitana. Molta gent està apuntant que qui acompanya en Miguel podria ser l'actriu catalana Greta Fernández.
A veure, perdona, eh?
M'encanten aquests silencis que has après a fer gràcies al nostre amic Juan, veritat, de Radio Mitre, la ràdio líder argentina.
Ha fet un seminari especial
a tots, a tots.
L'actriu, la Greta, és molt amiga d'en Miguel Bernardó. Se'ls va relacionar ja dient que ja podien ser parella o que podien haver tingut un embolic fa 2 estius perquè van passar uns dies de vacances a la platja plegats, juntament amb altres companys de professió. Però de seguida va quedar clar que eren amics. De fet, es fan moltíssimes demostracions d'afectes públiques a les xarxes socials. Pensa que el Miguel fa res. Fa literalment 3 setmanes penjava, per exemple, un post amb tot de fotos de la Greta i deia... Fotos que li he anat fent a la Gretis. I ella, la Greta, li comentava... Vale, en fem més? Tot el dia penjant fotos junts, es comenten constantment amb missatges dolços... Vull dir que no s'amaguen en cap moment. Tothom sap que tenen una relació, en aquest cas, d'amistat.
Sí, encara recordo quan era potser el primer any post-ruptura amb l'Aitana, que de seguida la premsa, bé, va ser el primer nom, el de la Greta, amb qui van de dir, comencem a vincular en Miguel amb altres noies.
Ah, sí,
el primer
ja.
Que va treure la premsa va ser el de la Greta, perquè totalment. No s'entenia que un noi i una noia heterosexuals poden... Bé, que jo penso que són heterosexuals, poden ser amics.
I et diré una altra cosa, de fet, de seguida vam veure que el de la Greta havia estat una confusió i que en realitat en aquest viatge on hi havien anat plegats, amb qui havia tingut una història el Miguel era segurament amb l'Esther Expósito, que també hi era. I la Greta, en realitat, era amiga de tots dos. Bé, podria ser, doncs, realment que aquesta noia que acompanya en Miguel fos la Greta? És veritat que a la foto que hem vist, doncs, hi veiem una noia que l'única cosa, en realitat, que podem veure és que porta serrell i ulleres de sol. I és cert que és impossible identificar-la i que podria ser tant la Greta com l'Aitana. El que passa és que, si fos la Greta, quina necessitat tindria la revista Semana de publicar-ho fingint que és l'Aitana, per una banda? O sigui, tu pots dir com a revista, és la Greta, i vendre el titular de que està en el cotxe... Bueno, m'entens? Si fos la Greta, segurament seria en qualitat d'amics, no? Que també podria ser. I, a més, per altra banda, segons les informacions de la revista, el cotxe que condueixen és el de l'Aitana. No entenc per què la revista Semana hauria de mentir i dir que és el cotxe de l'Aitana, si és mentida.
Sí, no tindria cap sentit, o sigui, que anessin la Greta i en Miguel amb el cotxe de l'Aitana.
Jo crec que aquesta teoria de la Greta és més que la revista Semana s'ha equivocat en tot. Que el cotxe deu ser de la Greta, que ella és la Greta, saps?
Però és que això és pensar que ets millor que gent que s'ha estat dedicant a espiar, literalment, l'Aitana, el Miguel, segur,
I
l'Aitana.
No, i que potser no tenen la foto, però hi ha hagut una persona que els ha vist entrar i sortir. L'únic que la foto, doncs, noi, es va quedar
és
una mica
dir,
curta perquè té mala qualitat.
És a dir, que el periodisme, nosaltres de vegades la pifem moltes vegades, però hi ha molta gent que contrasta les informacions moltíssim.
Totalment.
De fet, et diré una cosa, jo he contrastat... aquest rumor sobre la Greta.
Val.
He parlat amb fonts molt properes del Miguel, de la Greta, de l'Aitana, i puc confirmar que, efectivament, la noia que acompanya el Miguel no és la Greta, ni en qualitat d'amiga, ni en qualitat d'embolic, ni en qualitat de res. No és la Greta. potser no és l'Aitana. Home, doncs, si voleu inventar-vos coses, potser no és l'Aitana i és una altra noia amb serrell. Però vaja, jo compro 100% que és ella.
Jo també,
que
diem, home.
Confio home, sí, en la qualitat periodística de la revista Setmana. Confio que no m'estan enganyant.
Doncs això és una exclusiva, eh?
És una exclusiva, efectivament. I mira que jo sóc fan de les teories conspiranoiques, però és que això no hi ha per on agafar-ho. No, ja us ho dic des d'aquí.
Ho has demanat i et diuen que no és la Greta segur, no és l'Aitana.
És ja el que ens diuen les fonts.
Pues, posa't la medalla. Molt bona feina.
Medalla d'exclusiva. Aleshores, com us he comentat, diversos mitjans han penjat peces interessantíssimes on parlen amb els afectats d'aquesta notícia, d'aquest retrobament entre el Miguel i l'Aitana, per una banda. Intenten treure informació d'Ana Duato, la mare d'en Miguel Bernardó, que, pobreta, sempre li toca el rebre i sempre,
sí,
sempre li acaben preguntant sobre l'Aitana, que també deu estar farta, tio, perquè, clar...
Home, millor que li preguntin això i no sobre la seva causa judicial.
També, bon tema aquest.
Sí, no, que té un bon lío judicial.
Aquesta vegada l'esperen a fora de la porta de casa, però ella... Ja ho veureu, perquè es nota que és una lloba vella. Se'n surt la mar de bé.
Ana, muy buenas.
Que ya es tiempo de trabajar.
Simplemente, sabemos que Miguel y Aitana se han dado otra oportunidad.
No, no, yo... Eso lo decís vosotras.
Oye, pero estoy contenta.
Lo siento muchísimo, pero tengo mucha prisa porque estoy ensayando una obra de teatro que voy a estrenar en Infanta Isabel. La música con Darío Grandinetti, que os esperamos allí.
Oye, pero
chao, buenos días, chao.
Meravellosa.
Bravo.
Molt bé.
No, el més increïble és que les declaracions que han seleccionat molts mitjans d'aquesta resposta delirant que dona la pobra Ana Duato, que no sap on amagar-se, és Ana Duato sobre la reconciliació d'Aitana i Miguel. Estamos muy contentos. No ha dit en cap moment això. Literalment diu que estamos muy contentos per l'obra. Que ja ens ha colat la promo, que sabem fins i tot qui és el director d'aquesta obra de teatre.
Amb la música i tot, amb això sí que és tergiversar, potser, no?
Com deies, Marta, també es troba a faltar aquests dies, especialment en Pau Espark, perquè, com deies, l'Ana Duato va fent la seva vida i va fent la seva obra de teatre i la seva promo, però aquesta té uns temes pendents amb la justícia que en qualsevol moment ens la tanquen perquè presumptament va estar a Hisenda, que també li podrien efectivament preguntar sobre això en comptes de preguntar-li per l'Aitana, que ja saps que no et dirà res sobre el tema. De la mare al fill, els companys d'Europa Press, que són com lleons pendents de saltar l'atac, també han aconseguit parlar amb Miguel Bernardó.
El... No. Contentíssima. Bueno, hemos visto unas imágenes en las que se os ve... Aitana y a ti juntos
cuidado,
de nuevo.
Cuidado que te pasa.
Solo confirmar.
Ten cuidado que te vas a caer, por favor.
Solo confirmar. Solo me. Sé que no quieres hablar.
Te he dicho que no te voy a decir nada. Si sabes que no te voy a decir.
Ya, ya. Bueno, el tiempo, tiempo al tiempo.
A mi m'agraden molt aquests vídeos perquè sentim també la periodista, com va insistint.
Com pica
i per mi és un gènere, ja, aquest. Encara que no t'acabin dient res, és un gènere en si mateix.
I que funciona, perquè té molts m'agrades, aquest vídeo.
I que se'l veu molt simpàtic. I preocupant-se, no, per l'altre, de dir, la que cauràs, que vas enrere, camines enrere com un cranc.
Totalment, però fa baix perfil, eh, en Miguel?
Però,
feliç,
ostres, però en altres moments, en què la premsa li havia preguntat, sí que tu havies comentat això, Juliana, era molt més sec. Tallava més, era més fred, i en canvi aquí el veiem somrient.
I ell respon sobretot amb el silenci. Pensa que la reportera, que és una autèntica lleona, segueix insistint, perquè ella pensa que rendir-se és per part de ella. Sí.
Bueno, las imágenes hablan un poco por sí solas. Bueno, solo se os ve juntos. Vale. Solo te quería preguntar eso, si estáis de nuevo juntos y si...
Ella, dale, dale.
Os habéis dado una segunda oportunidad. No quiero decir nada. Todavía a lo mejor es demasiado pronto.
Me da vergüenza que me estés grabando por la calle.
Venga, vale, pues ya te dejo.
Aquí se li començava a acabar la paciència, una miqueta.
Però aguanta molt, com deies, Marta. A mi és l'únic que em queda clar veient aquests vídeos, que de sobte veiem, com ja fa setmanes que diem, un Miguel content per primera vegada en molt de temps, un tio que està tranquil, que està en pau. Jo no sé si és perquè s'ha reconciliat amb l'Aitana, però més plàcid sí que està. Que parlant de l'Aitana, la tia, mentrestant, aquesta sí que no ens l'han pillat, no sé pas què deu estar fent, però no tenim pas vídeo d'ella, la tia ahir fent tuits amb emoticones blaves, com si no sapigués que tothom està parlant d'ella i que tothom està pendent de les seves relacions, ella anar tuitejant.
O justament perquè sap que tothom està pendent d'ella.
Efectivament.
Perquè aquesta noia també és espavilada i té una estratègia i una nova era per presentar i un nou documental que suposo que ha d'anar escalfant. I si tothom parla d'ella ara perquè ha sortit unes imatges a una revista, aprofita.
Que ella li juga totalment a favor.
Que, per cert, ja hi veieu, eh? En aquest tuit hi surt la papallona blava, eh?
Igual que en un Instastory que ha penjat Sebastián Yatra.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
diu
sí.
Tot el dia pensant en... I posa un emoji de la papallona blava fent referència a aquesta cançó que ja deia que trauria.
Bé. No sé què està jugant aquest tio amb tanta papallona blava aquí al mig, eh?
Està tothom molt juganer. I s'ha de vigilar perquè les rialles acaben en ploralles. No sé si us ho deien això de nens.
No sé, però tu...
Però no fallava mai, eh?
Sí. Sí, sí.
No fallava mai.
Arriba és un punt que ja notes...
Les rialles sempre acaben en ploralles.
Malauradament, eh?
Sí, sí, funciona així. Bé, amb 8 minuts i arribem a la una del migdia. Atenció, perquè ahir al vespre es va publicar una cançó de Ginestar, que n'estàvem pendents perquè ja n'havíem parlat fa uns quants dies, que ara la sentirem i que es diu Deixar-se anar la mà.
Tant de bo que t'estigui bonic, que t'estimin i estimis somriure amb les galtes i no pensis més en mi. Que t'agradin uns altres petons, que t'espertis de nit i estiguis abraçada per la sort, l'amor del món. Li he escrit 20 cançons i qui sap si en faré més. Que visqui feliç, sisplau, mai he demanat res.
I ara entrarà la Laia Manzanares.
Estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Si l'amor sap transformar-se, que visqui en les mil formes que li vulguem donar. I em fa mal, però menys penso en tu, però molt menys
soc del temps que m'ha
portat la cara. Jo crec que no.
Però quan sona la Laia?
Ara.
En qualsevol moment es
cantava. A mi se'm va dir que cantaven els dos.
Jo l'he escoltat. De fet, jo ahir vaig estar en el directe de YouTube. Veient-lo en directe.
Ara.
Tant de bo que t'estigui bonic.
Ara.
Que riguem molt al veure'ns i fer-te abraçades. Quan ho vulguis, sóc aquí. Vull enganxar-me i el teu proper disc. I sentir-te cantar amb les teves germanes. Celebrar que som amics. Que no et falti amor i que els mals et siguin lleus. I si ens ve de gust poder cantar a dues veus. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.
Bé, explica una història que no deixa de ser la seva història i tampoc se n'han amagat, no? Ens dius que aquesta és la seva història, la que estan explicant?
És que ha estat una història molt pública i en el moment on fas una cançó de ruptura i ja la fas amb ell i ja ho han plantejat tot així. A mi aquesta cançó em diu moltes coses, eh? Perquè només amb el que diuen, només com ho canten... Jo veig algú una mica més allà, algú que ja veig que ho ha deixat.
Ei.
En principi, la cançó explica que hi ha un moment que deixes anar de la mà i que, bueno,
sí, però
de tot
vegades,
perdonat, que està tot superat.
De vegades
i creus...
un voldria que la mà encara estigués agafada,
sí, de vegades un no vol deixar anar la mà.
Sí,
i una cosa és cantar-ho i l'altra és posar-ho en pràctica.
Que no ho sé, pobres, en la veritat que no ho sé en el
Mira,
seu cas com va anar.
Estic mirant comentaris de gent que els hi ha deixat allò els seus missatges a la publicació que van fer a Instagram, Ginestar. Tenim, per exemple, un comentari de la Martina Puigverd, que en vam parlar a principi de setmana, que és la xef.
Sí, de les Cols.
De les Cols, que diu, quina preciositat. Després vaig veure també que la Laura Escanes compartia la cançó a través d'Instastories i citava una part de la cançó de la lletra que diu que no et falti amor i que els mals et siguin lleus. I si ens ve de gust poder cantar dues veus, si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. I posa un emoji d'una cara plorant, amb un cor, unes estrelles...
Que amb qui deu pensar? Perquè tots pensem en un exnòvio.
Tots pensem en una persona quan sentim aquesta cançó.
Sí, perquè és un exnòvio amb qui no has pogut fer aquest procés de manera neta, o al revés, perquè ho has fet i justament li tens aquest efecte. No crec que pensin el Risto, la Laura.
Jo crec que tampoc. Amb l'Álvaro de Luna menys.
Menys. Ojo que amb el Risto encara s'han deixat anar la mà amb prou justament perquè tenen la nena. Diu, no ens fotem d'hòsties tampoc.
Ginestar, deixar-se anar de la mà. Si la voleu escoltar i mireu a veure si ho representa.
A tu l'has representat?
No ho sé, però jo m'estava mirant la mà a veure si tenia algú aquí encara enganxat i crec que ja no. Crec que he deixat anar bé.
Tu tothom.
Lliure, com el vent. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
I arribem a la una del migdia. Ens ha quedat pendent, que ho farem demà, parlar de la Grècia Casta i d'en Risto Mejide, que s'han intercanviat uns missatges. Demà ho explicarem a partir de les 12. Encara ha entrat prou tot, eh?
Sí.
Jo pensava avui, amb la de coses que teníem. Ah, i també una notícia important sobre els Farelo. Un WhatsApp que ens ha arribat i que vull comentar demà.
Un WhatsApp al 67271058, sí, on tota l'audiència ens pot enviar els missatges que els hi vingui de gust.
Que ara no tenim temps, vull contrastar i demà també comentarem...
Vols contrastar?
Un canvi vital.
És que som periodistes.
Dels Farelos, que s'ha de contrastar. Fins demà, que vagi molt bé.